La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 15 de febrer del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, a través de la FM, de la 91.5, de la ràdio de tota la vida, però també per internet, en directe i recuperant-ho posteriorment a la carta a la web cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític que té seient en el ple municipal actual. Saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Rossend Dou, assessor del grup municipal del PSC. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I segurament també coordinador del grup,
també,
però...
De moment,
regidor.
No.
I Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui vull posar sobre la taula un tema que hem notat que preocupa a moltes entitats de la ciutat. És una mica un xup-xup que se sent i crec que avui era un bon dia per posar-ho sobre la taula i parlar-ne. De fet, una d'aquestes entitats va exposar el problema o el seu neguit en l'últim Consell de Ciutat, que consideren el fet que consideren que la pròrroga del pressupost del 2023, és a dir, el pressupost del 2022 prorrogat en aquest 2023, un fet que va confirmar la mateixa alcaldessa en una entrevista al Tot Sant Cugat, perjudica les entitats a l'hora de cobrar les subvencions. De fet, diuen que no només aquest any, sinó que està passant cada any i que moltes vegades ells han d'avançar els diners de les subvencions que arriben a final d'any. I a banda d'això, o en paral·lel, no sé si és fruit del mateix problema, algunes entitats també ens diuen que des de l'Ajuntament se'ls ha comunicat que aquest any rebran la meitat de subvenció que l'any passat, malgrat aquesta pròrroga. Per tant, davant aquest batibull una mica de rumors, m'agradaria doncs aprofitar que tenim els representants polítics aquí i aclarir-los. I també aprofitant que tenim en Rossend, que forma part del grup del PSC, que té la part d'economia. Què podem dir-los a les entitats que tenen aquest neguit, tant per el retard en les subvencions, però això ja ho hem parlat alguna vegada, que és el canvi de sistema, com aquest retallada del 50%?
Bé, el tema de la gestió de les subvencions és cert que porta un cert endarreriment al fet de que no siguin subvencions directes, sinó que es tramitin mitjançant concurrència competitiva, com això ja s'ha parlat en altres espais. Però és un encaix que cal assumir. Vull dir, tota la llei de subvencions va en aquesta línia i no podem estar eternitzant les subvencions nominatives de forma eterna. Això no té a veure amb si el pressupost està aprovat en temps o no. Vull dir que les línies de subvencions de concurrència competitiva estan al mateix import que l'any 22. O sigui, que amb el pressupost prorrogat que hem aprovat, el mateix import que hi havia a la línia de cultura, esports o qualsevol de les línies que hi havia de subvencions, això s'ha mantingut. Per què? Pues perquè la llei una miqueta ja et diu això, que al moment de fer la pròrroga del pressupost fas una còpia, per dir-ho així, idèntica, quasi idèntica, i ara explicaré per què dic quasi idèntica del pressupost anterior. I dic quasi perquè és cert que les subvencions nominatives, aquestes sí que no es repliquen amb els pressupostos posteriors. Per tant, aquí sí que entenc que hi hagi unes certes entitats que tinguin certs neguits sobre aquestes partides. Però clar, estem parlant de les mínimes. No sabria dir-te ara mateix el número, però diria que de l'àmbit cultural només hi ha 3 o 4 entitats, em sembla, que estan amb subvencions nominatives. De l'àmbit social, excepte el tema de cooperació, però el social purament també, mitja dotzena, millor. Sí que és cert que estan les 10 o 12 entitats ara mateix, no dic números, a ojo, no vull dir d'allò, que estan vinculades a la cooperació del 0,7% i tal. Per tant, estem parlant de 20-25 entitats que segurament sí que estan afectades, però que aquests imports, la intenció evidentment del govern és injectar-los amb la primera modificació de crèdit que es facin després de la liquidació al mes de març. Repeteixo, una cosa és el pressupost, una altra cosa és la gestió de les subvencions, són totalment paral·leles i no tenen a veure una cosa amb una altra.
I aquesta retallada, diríem, del 50% o per manca d'ingressos, això és així?
Jo, sincerament, no sóc coneixedor d'aquesta informació. No sé si algun altre company en té més informació, però jo no la conec, la veritat. Mm-hmm.
Molt bé. Doncs, Esther, pel teu vincle com a regidor de Cultura i el contacte amb la majoria d'entitats...
Sí, bueno,
és cert, que des de Cultura ens relacionem amb moltíssimes entitats, però no només són les entitats culturals les que tenen relació amb, amb l'Ajuntament. Parlem, jo crec que en aquest moment no estem parlant de l'activitat cultural de la ciutat, sinó que estem parlant de l'activitat associativa de la ciutat, que inclou cultura, inclou també l'àmbit educatiu, inclou l'àmbit esportiu, el juvenil, el social... És a dir, o sigui, no ens focalitzem només en cultura perquè crec que cauríem en un error. Segueixo una miqueta el fil del que comentava el Rossend sobre aquesta idea o sobre aquesta obligatorietat, evidentment, de seguir aquesta llei de subvencions, no? Cada vegada més doncs, hem d'anar tendint cap a buscar noves vies de col·laboració i relació amb les entitats, i aquí sí que és cert que en els darrers anys, com a mínim des d'ara sí, l'àmbit de cultura, hem començat a treballar diferent amb les entitats justament per això, no? Perquè no sigui només una relació administrativa, no? Fins i tot entre les entitats i l'Ajuntament, sinó que sigui una relació que vagi molt més enllà, no? A mi m'agrada molt aquesta idea de coorganitzar actes, no? Que l'entitat i l'Ajuntament doncs ens puguem parlar en certa manera d'igual a igual, i que allò que acaba gaudint la ciutadania, perquè al final el que fem és treballar tots junts per la ciutadania, doncs sigui passi de la millor manera possible. Per tant, crec que és important no només parlar d'aquests convenis nominatius, que cada vegada són més difícils de tirar endavant, i que cada vegada més ens expliquen els serveis tècnics de la casa que han d'estar orientats a activitats que passen només una vegada a la vida, per entendre's, no? M'invento 140 anys de la Lira, no? Doncs això, la Lira no tornarà a fer 140 anys, no? Per tant, això sí que seria susceptible de ser aquesta subvenció nominativa, que per tant hi ha un projecte al darrere, hi ha un treball diferent, i per tant hi ha una predisposició expressa a fer això i anar derivant tota la resta de projectes cap a aquesta idea de concurrència pública, que al final el que fa, jo crec, és justament oferir a tothom una igualtat d'oportunitats en la dinamització social de la ciutat, i com deia també aquesta tercera via, que és una mica estrany dir-li tercera via, però sí que aquesta via també de buscar aquesta idea de coorganitzar i poder fins i tot contractar a les entitats perquè facin aquella... una activitat en concret.
I això, insisteixo en el tema de la retallada, perquè, per exemple, les entitats musicals són una de les que ens han fet arribar aquest neguit. Aquestes sí que estan en contacte amb cultura.
Quines entitats musicals? Perdó, si parlem concret, parlem concret. No, bueno, clar...
No és cert. Home, no podem dir... Jo no m'autoritzen a dir, encara, si volen sortir ja els hi preguntarem. Però... que se'ls ha dit que no tindran la meitat del pressupost, i que hi ha algunes despeses que comptaven que pagaria l'Ajuntament i que no les pagaran.
I jo crec que això no ho he dit en veu alta, no ho he dit a ningú, entre altres coses perquè no és així. Insisteixo que crec que l'habilitat que hem de tenir des de dins de l'Ajuntament és intentar fer la vida al màxim de fàcil possible aquestes entitats, sigui per la via de subvenció, concurrència pública, o sigui a través d'alguna altra via. I insisteixo que és cert que cada vegada més estem buscant altres maneres de relacionar-nos per fer que les activitats que han de passar a la ciutat doncs, segueixin passant.
Molt bé, perfecte. Doncs, Marco, des de la CUP.
Sí, puc afegir una mica el que s'ha anat comentant. Jo crec que, evidentment, jo sento que és lògic que es generi aquest neguit pel fet de tenir un pressupost prorrogat, no tant pel que sigui aquest any. Nosaltres, en altres situacions ho hem comentat obertament, sí que aquí hem de reconèixer que els pressupostos s'han de tenir alhora, al nostre parer, i això durant aquest mandat doncs, no ha passat. No? Jo crec que això és un fet que és així i penso que s'ha de corregir en el futur. El que això no va de la mà, i això penso que sí ha sigut, és de garantir un correcte funcionament de la ciutat, de les polítiques socials que hem volgut fer, del treball que hem volgut fer amb les entitats de l'entorn cultural, del entorn social, que també són moltes, i d'altres, i per tant crec que també és important doncs això, no? Que al final el neguit pot ser-hi per aquestes qüestions més administratives de no tenir una ordenació pressupostària a l'any, tal com dic, que penso que tocaria, però això no ha impedit que garantim això, un funcionament correcte amb totes les entitats i amb el compromís que hem tingut de fer les polítiques que volíem fer durant aquest mandat. El tema de les subvencions, per entrar-hi potser més concretament, sí que ha portat cua, però no per una qüestió exclusivament del pressupost durant el mandat. Jo no parlaria d'aquest any ni de l'anterior, sinó en general donar el mandat amb aquests canvis de funcionament de les subvencions. Segurament, a més, les subvencions nominatives tendiran a desaparèixer per una qüestió de llei general. Sí. I això és una cosa que hem anat parlant de tu a tu. Jo he parlat amb moltes entitats socials que tenen relació amb la meva relació directa amb la tinència d'alcaldia. Jo ho he anat comentant. Fins a aquest mandat gairebé, les moltes subvencions anaven a cobrir despeses estructurals de moltes entitats, i això és una cosa que per llei no es pot fer. El que s'ha de destinar una quantia pressupostària per subvencionar algun tipus d'activitat i o projecte, per tant, que tingui una relació més esporàdica amb el que fa una entitat, no tant amb el sostén estructural d'aquestes entitats. Cosa que penso que a nivell de llei està bé, perquè si no generes una dependència dels agents socials, entitats i diferents col·lectius del teu entorn d'un finançament concret de l'Ajuntament. Jo penso que les entitats han de poder coexistir amb un suport i un acompanyament econòmic per part de l'administració, però en tant en quant, doncs, activitats i projectes puntuals, no? Jo penso que les entitats, de fet, quan més deslligades estiguin segurament de la institució local, més autònomes també poden ser en un sentit general, no? No només per diguem-ne, fer una crítica directa a qui vulguin, sinó també per definir la seva activitat en funció del que essencialment, diguem-ne, voldríem fer, no? Llavors això és una cosa que anirà canviant independentment del pressupost estigui prorrogat o no, i això ja ho hem anat parlant amb les entitats, i per tant també estem fent un treball d'acompanyament d'ajudar les entitats en aquesta transició a poder tenir aquest suport econòmic per aquestes activitats i projectes puntuals sense que sigui un perjudici a nivell estructural, perquè venen durant molts anys funcionant amb aquest suport per cobrir després les estructures, i això haurà de deixarà de ser així.
Carles, no, em sembla que feies un gest com que volies afegir alguna coseta.
Sí, volia afegir una cosa, però ja diré després. Sí?
Va, després, si vols.
Sí, no, simplement afegir una coseta que ara estava comentant el Marco, que va en la línia aquella que deia, no?, dels 140 anys de la lira, que jo crec que aquesta és una mica el quid de la qüestió de tot plegat. Quan parlava de buscar i d'acompanyar les entitats en aquesta recerca, no?, en aquest finançament que evidentment els és del tot imprescindible per fer les seves activitats, també hem fet una bona feina, jo crec, intentant acompanyar aquestes entitats a trobar finançament a les moltes empreses que tenim en aquesta ciutat, no? I crec que això és una cosa important, no? I justament ho dic ara perquè el Marco comentava, no?, aquesta dependència que abans es tenia d'una forma pràcticament al 100%, no?, entre entitat X i Ajuntament, no? I per mi això és pervers, perquè a l'administració li poden passar moltíssimes coses. Un any l'administració pot estar superbé econòmicament parlant, l'any vinent, l'any següent pot estar fatal, i per tant no és de rebut que les entitats, doncs, pillin, per entendre'ns, d'una forma directa, no? Per tant, idees que podem tenir nosaltres o recursos que els hi podem posar a l'abast, no? Aquest contacte amb les entitats, els hem acompanyat en l'elaboració d'un dossier de patrocini, tot això que està a les nostres mans, crec que és del tot imprescindible traslladar-ho a les entitats i buscar, què passa, Carles? I buscar aquesta complicitat.
Molt, Carles.
M'has dit que podia parlar, per tant.
Breument, home.
Bueno, està molt breu, està molt breu.
Però jo no sé si ho seré tant, eh? No, home, perquè jo no sé si és per manca d'informació o el que sigui, no? Però realment és sorprenent, no?, que dieu el que dieu. Però no, el primer és de dir que com a Ajuntament les entitats són un pal de paller essencial de la vida ciutadana, de la cohesió social, que si les entitats per qualsevol raó desapareguessin, aquesta ciutat i qualsevol ciutat seria molt pitjor del que és, molt pitjor del que és. I per tant és un col·laborador necessari de qualsevol administració responsable, no? Que entengui que el potencial del que s'ha de portar va molt més enllà del pressupost públic municipal, i que per tant comptar amb la col·laboració desinteressada, que té un valor immens, de tantíssimes persones, com tenim aquí a Sant Cugat i a tot arreu, que estan tirant endavant de tot el teixit de les entitats, això té un valor immens. I, per tant, maltractar aquest valor, la veritat és que, en fi, és una pràctica molt, molt negativa i que vaja, que no li trobo justificació. Segona qüestió...
Però no per fet que ho fem voluntàriament, no, Carles?
No.
Maltractem.
No.
Em sembla una mica greu aquesta paraula, però endavant.
És una qüestió que no ve d'ara. O sigui, no és un tema de pròrroga pressupostària o el que sigui. El tema és que amb tot el mandat no s'ha aprovat ni un pressupost a temps. És quan s'aproven els pressupostos tan tard, les línies de subvenció noves, totes elles es creen tardíssim. Llavors, això és el que ens han vingut explicant durant tot el mandat, a tothom, jo crec que no dic res de nou, Moltes entitats que, entre que s'aprova el pressupost, es publica, entra en vigor, s'aproven les bases de les subvencions, s'obre el període de publicació i de presentació de propostes, etc. En molts casos l'atorgament arriba ben entrat al mes de desembre de l'any en curs, i que el període d'execució d'aquella subvenció teòricament acaba al cap d'un parell de setmanes. Això, tractar bé les entitats no és, ja sé que no és voluntari, però no és una bona gestió del suport que l'Ajuntament ha de fer a les entitats. Jo crec que és una qüestió que és molt òbvia, no? I perquè, clar, a més, de vegades això comporta una bestreta que s'ha de justificar i ha entrat al pressupost següent, que si per la raó que sigui aquella tasca que s'havia plantejat molts mesos enrere no s'ha pogut desenvolupar, s'ha de tornar i amb interessos, i per tant posa claríssimament en perill la pervivència de moltes entitats del nostre municipi. I això no ve d'ara, això ha sigut així durant tot el mandat, no? Tercera qüestió, el context. El problema que tenim ara no és perquè es prorrogui el pressupost. El problema que tenim ara és perquè estem veient una cosa que fa anys que venim dient, que és que s'estava fent un forat al pressupost i que arribaria un punt que aquest ajuntament ja no podria pagar les coses com tocaria. I ara ho estem veient. Què és el que ha vingut passant durant tot el mandat? Doncs que la despesa ordinària, l'estructural, ha anat creixent molt més que l'ingrés ordinari, l'estructural, i s'ha anat fent un forat. Llavors arriba un punt que això ho pots cobrir més o menys d'aquella manera, el pressupost del 2021, quadrant-lo d'aquella manera i comptant amb els romanents, no? Ja vivim dient en el seu moment que es van incorporar com entre 9 i 10 milions d'euros de romanents per pagar despesa ordinària. El pressupost del 22 ja es va quadrar clamorosament d'una manera, en fi, inflant moltíssim l'ingrés, reduint moltíssim la despesa, perquè quadri, i això ho hem anat veient al llarg de l'exercici 22, no? I ara quan veiem la liquidació ho veurem, però el que sí que ja sabem és que, per exemple, amb ingressos hi ha una punxada molt important, tal com vam dir quan vam presentar les al·legacions, molt important. I, per tant, ja no hi ha marge pressupostari. I com que no es pot quadrar, no és una qüestió de disparitat entre els partits del govern, és que no es pot quadrar el pressupost del 23. És impossible. És impossible perquè per quadrar-lo s'haurien d'haver posat els impostos moltíssim o haver fet explícites unes retallades en el pressupost que el govern actual doncs, no ha volgut fer explícites. I aquesta és la raó per la qual no tenim pressupost. Hi ha un pressupost prorrogat. Llavors, el prorrogat com es fa? Es fa en base al pressupost inicial, que ja estava molt infradotat, del 22. Però és que, a més, se li han de restar coses. Se li han de restar que ara les nòmines són més altes. Se li han de restar els tipus d'interès, que ara són més alts. Se li ha de restar que hi ha hagut durant la 22 una molt menor recaptació d'algunes de les figures tributàries més importants i, per tant, la disponibilitat pressupostària del 23, del prorrogat 23, és molt més baixa de la que teníem a l'inicial del 22, que ja era baixa. Per tant, la situació no només afecta a les entitats, afecta a tots. Afecta a tothom. I llavors jo crec, no tallo, no. Jo crec que és una qüestió de dir, ei...
Però podem fer una segona ronda. Eh?
Sí, no, però acabo.
Acabarem parlant molt d'això, no patiu.
Acabo de seguida. El govern, i és el que vam exigir al ple de gener, té l'obligació d'informar a tots els afectats, a totes aquelles entitats, totes aquelles inversions que estaven previstes, tot allò que, diguem-ne, que hi haurà canvis importants a la baixa durant aquest exercici del 2023, nosaltres com a oposició volem saber exactament quins seran aquests canvis, per què hi seran. Les subvencions nominatives, l'altre dia ho deien, no? Ens vam reunir i vam parlar, no? Diu, no, és que ara cauen per raons tècniques i tal. No, perdona, la llei de subvencions és una excusa. Les subvencions nominatives hi eren al 22 i no hi ha cap canvi normatiu perquè no hi puguin ser al 23.
No és veritat, això no es poden prorrogar, això no és cert.
Bueno, en tot cas, la reserva pressupostària per les nominatives no hi és.
La pots crear,
no, però no hi és. Hi era i no hi és. I, per tant, el pressupost total per subvencions, ara mateix, que sapiguem, perquè no tenim gaire informació, sabem les grans xifres, però que sapiguem, no hi és. Llavors, per tant, jo crec que la situació és la que és i que l'hem d'explicar i que hem de demanar doncs, diguem-ne, que hi hagi la transparència perquè tothom pugui estar preparat pel que se'ns ve a sobre.
Molt bé, gràcies, Carles. Ara tornarem a parlar, segurament serà monogràfic avui, i després el govern en respondrà el que has comentat. Però li toca a l'Aldo, de Ciutadans.
Sí, gràcies. A mi el que em sorprèn directament d'aquest debat, molt interessant per suposat, és que bueno, els partits de govern estem fent unes polítiques de no progressistes, no d'esquerres, i el partit de l'oposició, que en aquest cas Junts, està fent unes polítiques de progressisme. No? Jo crec que en aquest moment Cada moment requereix d'unes mesures determinades. En aquest cas, estem enfront d'una crisi molt poderosa i, si us recordeu, bueno, jo us ho recordaré, nosaltres, des de Ciutadans, vam demanar moltes vegades això que vosaltres voleu fer ara. A totes les esmenes que vam fer dels pressupostos 2020, 2021, 2022, vam demanar precisament aquesta abaixada de subvencions a entitats endogàmiques que històricament no venien d'ara, sinó venien ja de molts anys, directament no es podia demostrar el que estaven fent. Per tant, aquesta proposta, per mi sembla molt intel·ligent, la de treballar contra projectes que estan fent aquestes entitats en benefici de la ciutat, és a dir, pagar per projecte. Això em sembla perfecte. Per l'altre costat, sí, és cert que també un altre tema, que és el tema que ens hem oblidat aquí de parlar, és el tema de les càrregues administratives. Això de treballar sobre projectes significa que la nostra administració ha de fer un esforç addicional. Estem preparats per fer-ho. Ja sabem que en la nostra administració són 1.200 persones, treballadors i treballadores, que no, bueno, que a vegades doncs, és molt difícil, és molt inflexible la nostra estructura, és a dir, s'ha de preparar també aquestes coses. Fruit d'això és que les subvencions han arribat a moltes entitats al gener. Moltes entitats hem pagat l'Ajuntament, heu pagat al gener del 2023, quan correspon a activitats fetes, desenvolupades al 2022. Parlàvem aquí d'entitats i de que s'han de mantenir i aquesta endogàmia que porta Convergència des de fa molts anys. Mira, jo podria recordar, Carles, la casa Castellà de la Manxa va desaparèixer perquè no se li va donar més suport. I m'imagino com a la casa Castellà de la Manxa hi ha diferents associacions de veïns, hi ha moltes entitats que van desaparèixer perquè no tenien sentit. És a dir, continuar donant la sopa a entitats que no aporten res, altres sí, la majoria sí, però altres que no, a mi no em sembla just, i sí, no es pot jugar amb diners públics. Per això, ja benvingut sigui aquesta iniciativa per part del govern i per part del pròxim govern que vingui, perquè és una situació d'emergència econòmica, i ara, si voleu, donem la segona volta i parlem d'aquesta emergència que tindrem el 2023, i nosaltres, per suposar, li donarem suport.
Moltes gràcies. Ara, si voleu, responem, però sí que et volia fer una pregunta relacionada amb el Rossend, amb una cosa que ha dit el Carles. Diu, hi ha partides, o sigui, hem tingut menys ingressos per figures tributàries, no? Una de les que es va parlar molt és la de les plusvàlues, amb el canvi, diguem, obligat pel Tribunal Constitucional, i es calculava que un 25% de menys sobre els altres anys, no? No sé, potser, ara ja que tens el número rodó, m'ho pots dir. El que sí que l'Estat va dir que compensaria els ajuntaments per poder cobrir aquest forat. Això ha passat? Passarà?
Bé, a veure, agafo un moment el fil de l'Aldo, que comentava una miqueta això de que benvinguda sigui les concurrències competitives, una miqueta amb el sentit aquest, no? És cert, vull dir, és important que les entitats treballin per projectes, és important que es subvencionin projectes, que no subvencionem estructures ni coses per l'estil, que eternament, amb tots els respectes, a totes les entitats, però que eternament es subvenciona una entitat pel fet de ser entitat i tenir un NIF i estar registrada. Vull dir, ha de tenir una certa activitat i aquesta activitat és la que s'ha de subvencionar. L'estructura ordinària, per dir-ho així, d'una manera, l'entitat, sigui de l'àmbit que sigui, ha de ser capaç de sostenir-la pels seus mitjans, sigui propis o sigui col·laboracions amb empreses o a nivell comercial o el que pugui ser. Això no crec que haguem d'entrar, però sí que és cert que penso que l'administració ha de ser, o sigui, no diré premiar, però sí valorar aquell projecte que realment té un pes per la ciutat i que és el que s'ha de subvencionar. I una mica penso que hem d'anar acabant amb aquesta línia. Respecte a això que em preguntaves una miqueta dels ingressos i tal, és cert, han baixat molt els ingressos. Però aquests ingressos, malauradament, o aquestes despeses afegides, malauradament, no són decisió d'aquest govern que estem aquí. Vull dir, la sentència de les plusvàlues ha representat una baixada d'ingressos de plusvàlues molt important. Per donar una xifra, i nosaltres vam fer una estimació de que baixaven al voltant del 35% la seva recaptació, i ha estat així, 35%. El problema no és aquest només. És que totes aquelles plusvàlues que estiguessin recorregudes abans de la sentència s'han de revisar. I aquest ha sigut un dels hàndicaps que no es tenien dades, perquè aquesta tramitació les fa directament la Diputació i no tenien, sincerament, aquest control, no ens enganyem, i ha començat a aflorar una quantitat important de plusvàlues a retornar. Vull dir, per donar unes xifres molt rodones, El pressupost teníem 16 milions, nosaltres preveiem ingressar de 11 a 12, i és veritat, s'han ingressat uns 11 milions, però d'aquests 11, malauradament, s'han hagut de retornar al voltant de 6 per plusvàlues que s'han hagut de liquidar de nou per aquesta situació. Això té cua? Malauradament sí, no ens enganyem, té cua. Actualment a la Diputació s'estan revisant tots aquells recursos que estan pendents de resoldre, i és veritat que hi ha un important conjunt de liquidacions a revisar. Això s'anirà fent segurament durant aquest any, el proper any, no sé, 23-24 suposo que estaran liquidades, i això pues, tindrà una merma dels ingressos finals, per dir-ho manera, a l'Ajuntament vers a plusvàlues. Però no només això, vull dir, hi ha altres línies d'ingressos que també han fallat o han sigut més baixes, com per exemple el tema de l'IBI, no pel fet de l'IBI en si, sinó pel fet de les bonificacions que es donen a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Vull dir, cada vegada hi ha més instal·lacions a aquesta ciutat. Pensem una dada, tenim al voltant de 1.100 instal·lacions, som la ciutat de Catalunya que té més instal·lacions, i quan dic ciutat no vull dir percentual, dic unitats. Barcelona, no, Barcelona capital no té ni 700. Vull dir que estem molt per sobre.
I en un any s'ha triplicat.
S'ha triplicat. S'estan instal·lant moltíssimes plaques fotovoltaiques a la ciutat. Vull dir, tots els veïns de Sant Cugat saben que els piquen a la porta moltes vegades empreses perquè els afavoreixen. No només la instal·lació, la sol·licitud de la subvenció, la bonificació, les tasses, tot. Tot el tràmit s'ho fa la mateixa empresa perquè és una manera de claus en mà. I això... Pues també és veritat, és una subvenció que actualment voreja el milió d'euros anual, però és que preveiem que fàcilment el proper any 24 o 25 s'anirà als 2 milions. Per tant, això és un tema que també hem de tractar. I com sí que una cosa, que un apunt que en deia en Carles, és hi ha un parell de despeses afegides que com a ajuntament o com a equip de govern pues, són sobrevingudes. Una cosa són les retribucions, sí que podem saber, evidentment tots sabem que les retribucions del personal s'incrementen any rere any, però l'increment que ens representa del pressupost 22 al 23 són 5 punts. Llavors, això també és important. I el tema dels interessos bancaris. Fa un any ningú sabia que hi hauria una guerra a Ucraïna, ningú sabia que els interessos bancaris pujarien, ni coses d'aquest estil. Vull dir que... Però a veure, els interessos bancaris, un any enrere, el maig-juny, estaven al 0%. Vale? Maig-juny del 22 estaven al 0%. Van començar a pujar a partir de l'estiu. Ara estem amb un 3 i pico quan estan anunciant que l'estiu aquest ens anirem a 3,5-4. Vull dir que això és també clau. Què vol dir això? Pues que els interessos bancaris que paga l'Ajuntament de Sant Cugat, que l'any passat van vorejar els 700.000 euros, està previst que aquest any 23 siguin del voltant de 3 milions i mig. Per tant, no diré 3 milions, quasi 2 i mig, 2.800 més del que representava el pressupost 22. Tot això condiciona molt a l'execució del pressupost i a aquesta aprovació. Això, no ens enganyem, és cert. Vale? S'ha aprovat què? Pues, el Senat va haver una moció, el Senat de l'Estat espanyol va haver una moció amb la qual no sabré dir quins grups van recolzar-ho, però va ser aprovada majoritàriament. Va ser proposada, em sembla que va ser per Esquerra, Bildu i algun altre partit més. El PSOE li va donar recolzament, però no s'ha materialitzat. No s'ha materialitzat. Nosaltres, en aquest ple de març, la propera setmana, tornem a presentar una altra moció en aquesta línia. Des del PSC l'hem una mica treballada i no sé si... no ho sé, no tinc la informació si el resta de grups se'n recolzen o no, no ho sé. Desconec el sentit de vot que s'hagi treballat a nivell de portaveus dels grups municipals. Però una miqueta va a demanar que, per favor, que aquesta demanda que hi ha, no només de Sant Cugat, de la majoria de ciutats que estan afectades per les plusvàlues, que no són totes, vull dir, això també tinguem-ho molt clar. El tema de les plusvàlues és un tema que no és estructural, és un impost, primer, voluntari, que decideix cada municipi si l'aplica, i segona, que és cert que amb el fet de que Sant Cugat tingui una xifra d'ingressos tan alta, perquè és el tercer, o era, millor dit, el tercer ingrés més important de la ciutat, o del pressupost municipal, fa que estructuralment acabis assumint-ho. Vull dir, una miqueta el que dèiem de les entitats, doncs una miqueta podríem dir que les plusvàlues és el mateix cap a l'Ajuntament, no? Acabes assumint aquell ingrés i crees una despesa estructural, i ara, quan t'ho treuen, doncs és quasi difícil, és molt difícil d'equilibrar. Estem en aquesta línia. les informacions que tenim de l'Estat una miqueta van que la Federació de Municipis, la CM, totes aquestes entitats municipalistes estan apretant perquè això es pugui d'alguna manera revertir. Però clar, això ara mateix, a dia d'avui no tenim informació.
Amb el panorama que has pintat, tindria lògica que demanéssiu una retallada, eh? Però en tot cas, com que ho heu negat, no dic res.
No està establert. O sigui, no hi ha una ordre de dir baixem tot un 50% o un 40 o un 30.
No hi ha una ordre.
Una altra cosa és, si ara es fan les línies de subvencions i es decideix que surtin per imports inferiors a l'any passat, això jo no ho sé. I una última cosa, les línies de subvencions, tinguis un pressupost prorrogat o no tinguis, o tinguis pressupost ordinari, el dia 2 de gener es poden aprovar. Vull dir, això no té res a veure. Vull dir, el dia 2 de gener de l'any 23 es podria haver aprovat qualsevol base de subvenció. Això és un tema de que els serveis pues, fan els seus calendaris, les seves actuacions, i són ells els que decideixen quan treuen aquestes bases. No condiciona l'aprovació del pressupost a aquesta aprovació. I això és així.
Mm-hmm. Molt bé. Si vols, fem una d'allò d'Ester i... Sí, després. Ester, Marco, i després Aldo i Carles.
Jo només...
Ens queda un quart d'hora, val? O sigui, mirem d'intentar repartir que puguem parlar tots.
Jo tres coses molt, molt breus. Comentava ara el Rossend el tema aquest del Senat, que és cert, que l'abril del 2022 es va fer aquest acord, no?, per aquesta compensació en fons extraordinaris. No s'hi ha donat compliment, encara que el PSOE doncs, hi donés suport, no s'hi ha donat compliment. Això en primer lloc, així com a reflexió. Segona cosa, Rossend, les àrees estem del tot preparades per llançar les noves subvencions de concurrència pública de l'any que toca, però no se'ns ha donat encara l'autorització per poder-les tirar endavant. Per tant, tampoc no és ben bé cert que les àrees tenim els nostres calendaris, perquè a mi si m'ho preguntes, i ara que sigui a nivell 100% personal, si em preguntes, Ester, vols que el dia 2 de gener de l'any que sigui surtin ja les bases de convocatòria? O sigui, amb els ulls tancats et dic que sí, i un sí immens i amb moltes exclamacions. Per tant, potser aquí hi ha alguna cosa que no m'ha acabat d'entendre, però si realment és així com dius tu, doncs que se'ns vengui també l'ordre o la llum verda per poder tirar endavant això. I la tercera cosa que volia dir, no és tan reflexió, és més pregunta, i Carles, va per tu, quan parlaves abans, has deixat anar una frase que me l'he apuntat fins i tot perquè m'ha sabut una mica de greu, no?, que has deixat anar maltractar el valor social de les entitats. Crec que podem discrepar una mica en la manera en com es fan o no es fan les coses, i aquí, o sigui, crec que és la gràcia d'aquesta taula on estem assentats ara mateix, però dir que maltractem el valor social de les entitats crec que no és cert, quan hem explicat abans que busquem vies alternatives o altres vies per justament fer que aquest valor social que té la ciutat, sense el qual, evidentment, aquesta ciutat no seria el que és, seria millor, seria pitjor, t'ho dic que seria pitjor, igual aquí sí que estic d'acord amb tu, però en qualsevol cas no seria igual, i em sembla una mica greu aquesta paraula de maltractar. No sé si tu entens o sobreentens que el fet de tractar bé és anar a cop de conveni, que discrepo una mica amb el que deies, Aldo, d'aquests convenis, no?, que estan fets, deies, com per, no?, amb entitats que no fan res. O sigui, aquí sí que discrepo bastant, absolutament, però bé, no sé, que m'ha impactat aquesta paraula, aquest concepte del maltractar. Potser és que és molt d'hora al matí, encara, i igual o jo no t'he entès o tu no volies dir ben bé això, però sí que bé.
Perfecte. Aldo? Ai, Marco, perdó. Sí. És que com que em vas aixecant el dit, perdó.
Hauria de ser al revés.
Disculpa.
No, jo també intentaré ser breu, eh? Vull dir que sobre el discurs de les entitats que feia el Carles, company de Junts, doncs, a veure, jo entenc que hi ha un rosa cert clientelisme, vull dir... Hi ha una feina ingent amb les entitats, la relació no és exclusivament l'aportació econòmica que es fa des de les subvencions, i aquesta relació estreta i treball es fa des dels àmbits amb totes les entitats durant tots els dies de l'any, entenent aquesta funció social que totes aquestes entitats fan. Assumir que s'ha de subvencionar despeses estructurals de les entitats, per mi és una relació clientelar que no ha d'haver-hi en una administració pública i local, no? I si anem a qüestions generals de que com moltes tertúlies acabem parlant del pressupost i això, Carles, vosaltres també quan estaves responsable de l'àrea d'economia tiràveu de romanents, vull dir, que això és una cosa
ordinari, que... estava prohibit per llei.
Bueno, d'acord. En tot cas, una altra cosa interessant, la lògica dels plusvalors s'explicarà, no explicarem un altre cop el que són, però és un ingrés que comença a pujar fort cap al 2015, si no m'haig errat, i per tant és una situació segurament anòmala respecte a altres municipis començar a viure o a generar cert tipus de despesa estructural en relació a aquesta situació. És un impost que ve de la diferència en transaccions immobiliàries o de sòl o en herències de patrimoni immobiliari, no? Llavors això també depèn d'una dinàmica de la ciutat que no sempre pot ser vigent. Jo sí que, i abans ho deia, jo penso que els pressupostos els hem de tenir a l'hora, els hem de tenir al dia, i jo crec que ha faltat treballar alguna sèrie de coses amb certa previsió, i aquí sí que seria més crític. Vull dir, les línies d'ingressos que ara van de baixada, les plusvàlues, el tema de l'IBI amb les fotovoltaiques o altres bonificacions, per exemple, els cotxes elèctrics i altra sèrie de qüestions que aquí doncs han apretat molt, jo crec que és una cosa que aquí ha faltat previsió a l'hora de modificar algunes ordenances en aquest sentit, per no després perdre tants ingressos en relació a unes bonificacions que el que pretenien en el seu moment doncs era incentivar que hi haguessin doncs més plaques fotovoltaiques, que proliferessin l'ús de cotxe o vehicle elèctric. En tot cas, també moltes vegades qui es pot permetre posar les plaques fotovoltaiques doncs té una disposició econòmica, diguem-ne, o una situació econòmica prou benestant. Llavors, són aquelles polítiques de promoció de canvis en hàbits i en aquest cas en relació a la qüestió de l'energia, però no sempre estan ben aterrades. Jo diria que haguéssim apostat per una política financera també més activa al llarg d'aquests anys de mandat, revisant taxes o impostos o altres elements en aquest sentit, el que en tot cas no em preocuparia el fet del compromís de garantir la despesa social en les polítiques públiques durant aquest mandat, perquè així al final ho hem demostrat a nivell de govern. Jo no parlo només en aquest sentit de l'àrea de drets socials, l'àrea que potser ara em tocaria, diguem-ne, i penso que és un compromís que es manté independentment d'una situació més complexa a nivell econòmic.
Gràcies, Marco. Vinga, tancarem amb el Carles i l'Aldo.
Vinga. A veure, jo crec que la llei de subvencions que diu que només es pot subvencionar el projecte és un error tràgic. Moltes entitats tenen un paper importantíssim a la societat i no fan projectes d'aquests dels clàssics subvencionables.
Però estem d'acord que aquesta llei no la creem nosaltres.
No, sí, d'acord.
Vale.
Hem de buscar camins alternatius, com nosaltres hem plantejat i hem posat per escrit amb les al·legacions del pressupost, per exemple, durant tota l'etapa pandèmia. Aquí, bona part del contingut, perquè era molt rellevant això que estava passant, no? L'afectació a les entitats. Jo estic segur que quan he dit maltractar, potser si no tinc cap problema em retirar l'expressió, però el cert és que les entitats en aquest mandat i en aquest govern cobren molt més tard, i que cobrin molt més tard és greu, és molt greu per moltes entitats, perquè sí, moltes són estructuralment deficitàries, però la qual cosa no vol dir que no siguin extremadament valuoses des d'una perspectiva social, i per tant hi ha una dependència, sí, del pressupost públic. Això vol dir clientelar? Jo crec que no ho vol dir. No. Jo crec que esteu comprant el relat de Ciutadans que quan hi havia una relació estructural entre ajuntament i...
Sí. Pues és
una errada immensa qualificar de clientelar, és a dir, aportar-li aquest qualificatiu tan negatiu amb aquesta relació. Perquè qualsevol administració pública ha de vetllar per el sosteniment d'entitats que juguen un paper importantíssima a la societat, malgrat siguin estructuralment deficitàries.
I aquí no estem dient pas que no. Que...
I això és... pues sí, ho esteu dient.
No, home, no.
Però bueno, el tema. M'he indignat molt, perdó, escoltant en Rossem, Sí, però molt, és indignant. Vale. O sigui, tot el que has dit que era imprevisible, si ho teniu per escrit des de fa anys. Vamos. Per escrit, O sigui, aviam, que el 31 de desembre del 21 teníem un 6% d'inflació. 6%. O sigui, amb un 6% d'inflació, seriosament, hi ha algun responsable d'economia que no anticipi que els tipus d'interès pujaran, que no anticipi que les nòmines pujaran, que no anticipi que el cost de tots els béns i serveis de l'Ajuntament pujaran? I ho teniu per escrit, I això és així. Tu has dit una frase teva, que és que ja m'ha semblat lapidària, no? Jo no, vam pressupostar 16, però esperàvem recaptar 11. Ho has dit tu,
Sí.
Però com carai pressuposteu 16 si espereu recaptar 11? Però no, és que a més és al·legació directa, perquè és que la xifra d'11 us la vaig dir jo, i que en el millor dels casos recaptareu 11, en el millor dels casos. Vale? Tercer tema. No, és que hi ha hagut devolucions, però si sempre hi ha devolucions.
Perdó.
Quan estava de regidor d'Hisenda, cada any fèiem una reserva pressupostària d'uns 4 milions d'euros, si no recordo malament.
No, mig milió d'euros.
Per devolucions de plusvàlues per sentències que podien emergir. Ja, és un és que però què hi ha aquí? És les previsions de plaques solars, però si l'ordenança aquesta té molts anys, si ja se sap. Mm-hmm. Això ja se sap. Aleshores, clar, no hi ha res aquí imprevisible, però si ho teniu per escrit amb les delegacions. Aleshores, perdoneu, és una manca total de previsió que afecta a tot l'Ajuntament, a totes les regidories de l'Ajuntament, i que no pot ser, home, això no pot ser.
Gràcies, Carles. Vinaldo.
Ostres, gràcies, Carles. Jo em quedaré amb quatre coses que ha dit el Rosendo, i és el tema de, primer de tot, que tenim 1.200 treballadors a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Això has dit tu, eh?
No, t'ho dic jo, però bueno, que tenim un 5% de pujada de salaris pel 2023 previst, això també ho has dit tu. I que, clar, això, també, i el tema de la crescuda de l'Euribor, perquè tothom, bueno, el que tenim hipoteca, tenim aquest problema de fer-li front, no? Clientelisme, sí, Carles, de tota la vida. A veure, em porteu 30 i pico anys governant i jo us comparo sempre com el tema del govern d'Andalusia, també. Quan va entrar directament, allà estava financiat...
Pots posar un exemple? Un exemple.
No, perquè, com ha dit el Carles... Perdona, com ha dit... Albert, perdona.
Estem patant amb el nom de...
Com ha dit l'Albert, no és hostió de dir noms directament, però tu saps exactament com funciona. Després t'ho dic, dic tota la llista, que sabem tothom.
No, amb la qual els
governs... Per l'altre costat, també, jo tinc una petita empresa, i a vegades dius, ostres, quan t'has de gastar coses en gran cotxes o en grans hotels i tal, a vegades t'oblides de pagar la quota d'autònoms. I voldria recordar que aquest govern també ha fet grans despeses l'any passat per glòria pròpia, que direu no té res a veure pels ingressos ciutadans, l'escola de la Mirada, el tema de Torre Negra també, es va comprar una cosa sense cap raó, el tema del Regul Centre també va haver una inversió, el carrers bicicletes, no sé quants quilòmetres tenim ja directament, és a dir, s'ha de prioritzar la despesa quan hem de fer front a aquest problema que nosaltres tindrem aquest any. Jo estic d'acord, i a mi em sorprèn gratament que l'equip de govern actual actuï d'aquesta manera, perquè s'ha de fer front a un govern, a un període de crisi del 2023, i no siguem falsos, és a dir, qualsevol que governi el mandat vinent haurà d'afrontar aquest problema, sigui d'esquerres, sigui de dretes o sigui liberal. Aquest és un problema que s'ha de fer, i aquestes són les polítiques que s'han de fer quan s'han de fer front als problemes. Anar amb... Perdona, populisme, Carles.
Però quines polítiques?
Tot vale, i continuem, i això tot vale, i no sé què, i...
Aldo, perdona, creixement econòmic de l'any 21?
Sí, Carles.
Quan ha sigut? 5%. 22? 5%. Sí, Carles. I tu creus que és una conjuntura perquè ens estigui passant això a l'Ajuntament?
No, jo tinc les meves raons i tinc els meus pensaments per què està passant això, i te les estic dient, d'acord? Però està clar que no es poden dir coses directament de cara a les eleccions pròximes pensant que no canviarà res.
Però si és fa anys que ho venim dient.
Sí, però el de mantenir el tema de les subvencions, que és un cost molt important a entitats clientelars i endogàmiques, això no pot ser. No sé.
Discrepem.
Jo ho sento molt, i bueno, aquest és el meu posicionament.
Aquí està la política, no?
Pensem que les entitats són absolutament importants per la cohesió social i per la qualitat de vida d'aquesta ciutat.
Això no qüestiona ningú.
Això no qüestiona ningú. El tema...
No. I que, per tant, mereixen un suport públic molt decidit. Mereixen un suport públic molt decidit.
Farem la llista. Farem la llista de les entitats i del que aporten directament a la societat.
Per ajudar-les a que gestionin la relació econòmica amb l'Ajuntament, perquè és complicada. És veritat que és més complicada que abans. I per això van fer mocions, i jo crec que li van donar suport, jo crec que a tothom, no? De dir, escolta, anem a millorar el suport a les entitats perquè puguin vehicular aquesta relació, que és veritat que burocràticament és més complicada.
Tant de bo fos molt més senzill, Carles.
Bueno,
i aleshores no estaríem parlant d'això.
Jo quan abans he dit que el dia 2 de gener es poden aprovar les bases, és perquè la llei no t'ho prohibeix, ni hi ha cap normativa que ho prohibeixi. Una altra cosa és que els instruments de la casa estiguin preparats a nivell tècnic, jurídic, secretaria, intervenció, clar, això és una altra història.
Molt bé, doncs aquest tema, Esther, ho parlareu després. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots cinc. Crec que ha sigut un debat molt, molt interessant. Crec que l'economia preocupa i serà un dels temes també d'aquesta campanya electoral, i crec que ha valgut molt la pena tenir aquest debat. Moltes gràcies a tots cinc. Fins aquí la tertúlia al Gall del Monestir. I recordeu, els oients, cada dimecres a 9:15 del matí a la ràdio 91.5 de la FM i també a cugat.cat, al Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom.